Ràdio Alcoi.
Torrons.
Pastissos.
Tirisiti.
Nadal.
Les pastoretes.
Les burretes.
L'ambaixador.
El ban reial.
La cavalcada.
Espatge.
Els reis.
Tot això fa del Nadal alcoià que siga molt especial.
Únic.
L'Ajuntament d'Alcoi sempre recolzant la nostra tradició i cultura.
L'Ajuntament vos desitja bon Nadal.
El restaurante Monte Carlo te prepara todos los fines de semana la locura de Juan. Menú especial fin de semana. Entrantes, ensalada de chef, pericana alcoyana, calamares Monte Carlo y gamba roja de Denia a la plancha. Plato principal, arroz con bogavante, caldo con pelotas de la abuela, olleta de music, embutidos de Alcoy, carnes y pescados a elegir. Postres Monte Carlo, café e infusión. Bebidas a elegir, refrescos, agua, cerveza, martini, vinos de Rioja, blanco de Rueda y rosado. Y todo por 20 euros, IVA incluido. Teléfonos de reserva 965-52-3355. Por calidad y precio, este fin de semana comemos en el Monte Carlo.
Ya está aquí Tracamán, el héroe más petardo.
Y os traigo en Pirotecnia El Alba nuevas ofertas fantásticas para que celebréis todas las fiestas. Como la oferta de 4 truenos por solo 3,5 euros. Y eso no es todo, además te regalamos el 5% de tu compra para la próxima fiesta. Verbases.
Pirotecnia El Alba, en Concentaina, en el Centro Comercial Gormach y en piroalba.es.
Pirotecnia El Alba, petardos bombásticos a precios fantásticos.
Rafa Úbeda es pare d'un exalumne del Col·legi d'Educació Especial.
No es tracta d'ajudar-los en tot, sinó de posar-se en la seva situació, donant-los les ferramentes i potenciant les seues capacitats per a que siguin cada dia més independents.
Rafa Úbeda té un motiu, la integració dels discapacitats. Obra social Caixa Ontinyent atén a les persones amb discapacitat de les nostres comarques. Tots tenim un motiu. Obra social Caixa Ontinyent.
El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa.
Els 12 més solidaris presenta el calendari de Lucio Abad 2015 a benefici de la Societat Protectora d'Animals i Plantes del Coll, que tindrà lloc el dimecres 17 de desembre a les 8 de la vesprada al Teatre Calderón. Maig. No hi havia al Coi dos amics com nosaltres. Mauri i Pau Durà.
Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau. Ajuntament d'Alcoi. Alcoians i visitants, vingueu a conèixer el Casal del Nadal. El nostre expomuseu del Nadal alcoià, únic i màgic. El nostre horari és de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i dissabtes i diumenges de 11 a 14 hores. Aquest any tenim novetats. No pots fer tard. Vine i viu l'experiència de sentir-te un autèntic page pujant per l'escala o viu l'adoració des del propi portal de Betlem. A més, tots els dissabtes 13, 20 i 27 de desembre i 3 de gener, tallers infantils gratuïts de 11:30 a 13:30. T'esperem al nostre Museu del Nadal enfront del Casal de Sant Jordi. Regidoria de Turisme, Ajuntament d'Alcoi.
Transmite Radio Alcoi, Onda Media. Cadena SER.
A la taula d'anàlisi de Radio Alcoi anem a conèixer com s'ha desenvolupat el procés de les diferents assemblees de barris per tal de definir a què es destinen els 400.000 euros que l'Ajuntament d'Alcoi ha reservat per a que siguin els ciutadans els que els assignen dins d'aquest procés dels pressupostos participatius. Estefania Blanes, regidora de Participació Ciutadana. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
I també està amb nosaltres en Roderic Ortiz, que és responsable d'aquest procés de participació. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, destaquem l'augment de la partida pressupostària que poden gestionar, per dir-ho d'alguna forma, ciutadans.
Sí, jo crec que és una bona... vamos, és una bona notícia en un principi, a més és que reflectís l'aposta, no?, que es fa des del Departament de Participació Ciutadana com del govern, no?, que la regidoria d'Hisenda, en aquest cas l'alcalde Toni Francesc, ha fet per aquest procés, i és una bona, ahí és on es ve reflectit, no?, pues això, no?, el reforç del procés que es va fer l'any passat, que van ser 250.000 euros, i per tant incrementar-ho fins a 400.000, i que bueno, esperem que en properes edicions vagi augmentant. O sigui, això jo crec que és una bona notícia per als que participen i sobretot per als que treballem aquest tema, perquè veiem que la utilitat que té i que la gent finalment s'ho creu i fa per participar i fa per fer propostes que jo crec que han sigut molt interessants.
Ha hagut dues vies de participació, la primera mitjançant la presència física en les diferents assemblees de barri, han hagut 5 en total, però després també estava la possibilitat d'aportar suggerències, d'aportar idees i projectes mitjançant internet.
Sí, aquest any s'ha apostat per el mateix procés que es va seguir l'any passat, que va ser el de les assemblees presencials, que jo crec que és molt important, perquè allí lo interessant és ja no només la proposta, sinó també el debat que es crea en la pròpia assemblea per tal d'explicar bé la iniciativa que té el ciutadà que així planteja, no?, la demanda. I després també creien que quedava un poc coixo, perquè hi ha gent que per treball o per diferents circumstàncies, pues, tal volta no li vinga bé poder assistir a aquestes assemblees, per tant és interessant que es puguen arribar per correu electrònic, que és un mètode molt més senzill, no?, i més còmode des de casa, però que sempre hi ha gent que té propostes interessants que es poden fer arribar i que si no d'altra manera pues no podria fer-ho.
Pel que fa a les assemblees de barri presencials, a excepció de Batoi, que va comptar amb una cinquantena de persones, en la resta la participació ha sigut més bé escassa. Per què?
Bé, el perquè jo crec que és complicat de respondre, no? Sí que és cert que ha sigut més baixa que en Batoi, per supost. Jo crec que en Batoi podem estar molt contents, però ha anat increixent, no? Crec jo aquesta, perquè la de l'Aussola va ser la més baixa, que van assistir a, no sé si van ser unes 15 persones o una cosa
a
així.
A l'UNESCO,
perdó, 16 persones. Després Zona Nord va ser la següent 18, 26 van ser a l'Aussola i 29 al centre, al centre cultural, i després l'última que van ser 44 persones a Batoi. O sigui que han anat incrementant la participació a mesura que han anat passant les assemblees, però jo crec que en total la participació, si prenem com a referència l'any passat, ara mateix no tinc el dato, però sí que és prou més alta i sí que s'ha notat l'increment de que la gent, segons ha anat escoltant i ha anat informant-se, les primeres assemblees van ser menys participatives, però després ja no són la gent del barri, sinó gent de fora de cada un dels barris anar participant, igual que col·lectius més o menys organitzats han anat fent propostes i han anat aportant, no?, les seues necessitats a les assemblees. O sigui que sempre es baixa la participació, sempre demanem més, però bueno, tot és anar treballant i caminant a poc a poc.
Enguany també era un any important perquè els propis ciutadans ja podien saber què és el que s'havia fet l'any passat, tant pel que fa al procediment d'assignar com que podien comprovar que efectivament allò que havien dit estava fent-se. De fet, ha començat a fer-se en els últims mesos de l'any.
Sí, ha sigut a final de l'any, per el tema de que, clar, un pressupost és un document legal que s'ha d'aprovar en el plenari i es va aprovar a mitjan d'any, no?, en mes de juny.
En
més
juny,
o
sí. Uh-huh.
De tal manera que les partides com a tal d'inversió no existien per a poder-les fer efectives, més el projecte tècnic, més totes, sempre hi ha coses administratives, burocràtiques, no?, que van fent-se, al final ha sigut a final d'any quan han pogut posar-se ja en marxa per a que poguera entrar. D'aixes, clar, tenim totes, que això millor que ho diria Estefania, les que han anat fent-se.
Sí, n'hi ha moltes que ja s'han executat totalment, com són el carrer Caseta Català, que va ser una proposta que va eixir l'any passat. Després també està la inversió que s'ha fet en instal·lacions fotovoltaiques i caldera de biomassa en el poliesportiu, i les tres zones que s'han habilitat per a espais per a gossos, que també estan ja totalment acabades i estan obertes. Eixes tres ja estan totalment executades. Després n'hi ha altres que són un poc més costoses, perquè mateix el tema de l'accessibilitat, les inversions en accessibilitat depenen d'un projecte, d'un estudi que es farà d'aquesta primera fase de l'estudi del Pla Integral d'Accessibilitat, que l'estudi ja està contractat, ara falta que els tècnics treballin sobre aquest tema i a partir d'ahir executar les obres que es creguen més urgents. I després també faltaria el que és la placeta Les Eres, que com hem explicat en alguna altra vegada, resulta que n'hi ha un altre projecte també, que és el projecte del Partidor, que va ser un altre procés participatiu, i per tant estem treballant conjuntament perquè creiem que és important que una volta es fan els projectes que no siguin dues coses aïllades, sinó que estiguen integrades, i per això ens han retardat, però els diners estan i per supost que van executar-se.
Anem a centrar-nos en el que han estat les propostes de Ciutadans, perquè han hagut moltes i ara han de passar encara un altre filtre, no? Per tal ja de definir i perfilar quines són les que van a desenvolupar-se.
Sí, bueno, les propostes de moment en tenim 15 ja, 15 definides, sí. De les quals s'afegiran també les tres que tindran que votar-se de les totes les que han recollit per lo que han dit, per el correu electrònic. Ens han arribat 26 propostes, han participat 23 persones per correu electrònic, de les quals han fet aportacions, algunes repetides i altres que han aportat més d'una, en total 26. Són les propostes que ens fan i aquestes seran, pues, igual que s'ha fet en les assemblees obertes, seran votades o prioritzades, en aquest cas per el grup de treball que hi sigui de cadascuna de les assemblees. I a partir d'ahir ja passar a la valoració tècnica i econòmica per part dels tècnics de l'Ajuntament, i una volta estigui totalment definit i sapiguem el que costaria cada un d'aquests projectes, pues ja serà una novetat més que tenim en guany, passarà a votació pública i oberta de nou. Això es calculem que serà cap a principis de febrer, per tot això, no? Perquè necessitem que estiguin ben valorats els projectes per a l'hora després d'executar-los que no queden coses fora o que no estiguin previstes. El que passava l'any passat és que aquest grup de treball era el que definia finalment quins eren els que passaven definitivament als pressupostos municipals, i enguany creiem que hem obert una oportunitat més i hem volgut que la gent participi en aquesta decisió final, que també és important, no? Perquè sabíem què és el que costa i per què triem una de les propostes.
Han hagut algunes propostes que han sigut repetides, no? En diferents barris, no?
Sí, bàsicament ha sigut una en concret, la de la segona fase del Pla Integral d'Accessibilitat. Clar, ahir n'hi ha un col·lectiu que es maneja i que és molt actiu, molt participatiu, que va acudir a dues assemblees i en dues assemblees va eixir a aprovar aquesta segona fase del Pla d'Accessibilitat. En el primer, com comentava Estefania, s'ha de fer aquest estudi que ja està previst, ja està assignada a l'empresa que ho farà, després farà les primeres intervencions, i l'any que ve, el 2015, seria una segona fase que, sobretot, més que carrers, tindria en compte els edificis públics, l'accessibilitat, com seria, pues, Centre Cultura, Aura, etcètera, etcètera. Per tant, d'aixes 15 propostes que siguen en les assemblees, al final seran 14, perquè, clar, una està duplicada i, per tant, no passa res, seran 14. Afegides a les 3 d'internet, arribarem a 17. Això és el que serà la papeleta de votacions, com em comentava Estefania, i el que es votarà. Es votarà i, senzillament, i seran els projectes prioritzats i fins a 400.000 euros tots els que entren, així de senzill, de tal manera que no podem dir si entraran 1, 2, 3 o 5, perquè serà segons la quantitat pressupostada que estiga, i ahí estem.
I quan qui podrà votar les propostes definitives?
Sí, les votacions són obertes i per tant podrà participar tota la gent que vulga, tant presencialment com per una aplicació per internet, tota la gent que al dia 31 de desembre d'enguany tinga 16 anys, o sigui que tots els majors de 16 anys podran votar, i serà molt senzill, o sigui serà un registre molt senzill, simplement per a no duplicar votacions sí que és necessari, doncs, la identificació mitjançant el DNI, i després la gent que no tinga accés a este mètode com és l'internet, doncs, bueno, podrà acostar-se presencialment, encara no ho tenim definit, però bueno, per supost l'oficina de participació, i després possiblement siguin les biblioteques o algun espai que tinguin un horari ampli que puguen acostar-se la gent per a poder fer les votacions.
Com a, tant com a tècnic com a la pròpia regidora, quina és la proposta que més els ha sorprès de les que han plantejat de Ciutadans?
Sorprèn exactament, no sé, senzillament és cert que la majoria de propostes són ser reparacions de carrers, perquè és el que són les molèsties quotidianes que cada dia fastidia tant, no? Que tots estem tan farts, igual que els problemes de neteja, això és el general. Algunes més ambicioses que sí que han hagut, doncs, per exemple, han hagut en la zona nord, van dir, de dinamitzar i de fer un procés participatiu per a millorar el que és el parc Amando Blanquer. En el centre cultural va destacar l'assistència de l'AMPA del Col·legi Sant Vicent, que van proposar fer un hort escolar i habilitar un espai per a un centre social i biblioteca, inversions que són considerades de més envergadura, que igual després quan ho vegin els tècnics i facin l'estudi de viabilitat igual se'n passen de pressupost, que això pot passar, però bueno, està ahí perquè és important. També hi ha que destacar que la campanya de pressupost participatiu no és que sigui únicament això dels 400.000 euros i ja està, sobretot és una manera de començar a canviar algunes dinàmiques de l'Ajuntament, algunes dinàmiques de les administracions públiques, una manera molt directa de comunicació, això ho explicava en les assemblees, perquè encara que una proposta no sigui la guanyadora en una assemblea o la guanyadora en les votacions, queda escrita en paper i nosaltres la passarem als departaments que toque, i de certa manera estem fent com un compendi de necessitats directes de ciutadans, perquè moltes voltes des de la casa, des de l'Ajuntament, els mateixos tècnics, els mateixos polítics, pues, no per maldat, senzillament que no arriben a tot, entonces no són moltes voltes les necessitats que poden tindre alguns col·lectius. D'aquesta manera, com a campanya de comunicació, campanya informativa, és boníssima. O sigui, ahí estem arribant moltíssim i totes les propostes, pressupost, que arribaran no tinguin que arribar.
Jo crec que jo destacaria d'enguany un poc el que la gent, jo crec que ja ha vist aquesta funcionalitat, no? que té aquesta manera de participar, perquè realment abans participaven majoritàriament les associacions de veïns, que són col·lectius que ja de per si estan sensibilitzats i estan mobilitzats en aquests temes, i algunes persones particulars i bueno, algun col·lectiu mateix Avançar, l'any passat també ja es va mobilitzar, però enguany jo crec que ha mobilitzat a altre tipus de gent, no? Gent que en un principi va per una proposta molt particular i molt, podríem dir, del seu benefici o del seu col·lectiu, com per exemple Baixir en Batoll, els xavals que estan duent tot el tema esportiu allà en el poliesportiu de Batoll, bueno, pues van fer la seva proposta i Baixir, no, la més votada, el que s'adequarà el poliesportiu, que sí que és de veres que és una demanda del barri, però al final va ser este col·lectiu de xavals, per tant va participar moltíssima gent jove en aquesta assemblea.
De fet, disculpa que el talli, però a les xarxes socials tot el cap de setmana aquesta proposta de poder adequar una nau industrial en un recinte d'esports i també de concerts, la veritat és que ha sigut molt menejada, no?
Sí, sí.
En les xarxes socials.
Sí, és que van eixir dues propostes, una és en concret el poliesportiu de Batoll i l'altra que va ser exactament esta, no? Que en principi es va proposar per a que fora per a sala de concerts, que jo crec que és una manca que tenim en la nostra ciutat, en Alcoi, perquè de vegades pots proposar fer un concert i no n'hi ha espai, no?, adequat. Per tant, es va mobilitzar tant música de telers, la Nave de Mar, hi ha tres col·lectius musicals, hi ha tres grups, no?, per a fer esta proposta i plantejar allí esta necessitat. Al mateix temps es va clavar també de que la possibilitat de que poguera compartir l'ús, que això també es tindrà que veure si viablement és possible o no. Però vull dir que és gent que s'ha manejat, o tal volta també en l'Aussola, que van vindre molta gent de la zona alta de per on està tota aquesta zona de vivendes noves al voltant de la Salle, i van fer una proposta que va ser que volen el carrer que unís, no?, el carrer Ràdio Alcoi, la continuació fins al carrer Entensa. És una necessitat que esta zona té, i no sé, ho veig, em sembla bé, perquè al final han vist que realment, si és una proposta molt directa i és la més valorada i la més votada, pues al final es fa. Per tant, ja no és la voluntat dels tècnics municipals ni la voluntat política, sinó és la voluntat directa de ciutadans. Al igual que com comentava, l'AMPA de Sant Vicent pues també va fer una pròpia campanya, no?, de mobilitzar a la seva gent, i al final van anar. O sigui que jo veig que està molt bé. Hi ha gent que potser pot creure que pues, això són grups de pressió un poc, però bueno, ahí està l'oportunitat per a tots.
Ho
per tant,
qualsevol.
Tot el món ho pot fer. O sigui que anime que si enguany han arribat tard, per al proper any. Al igual que les votacions serà un poc el mateix, la gent que més es menege i el que més demanda tinga, i que els col·lectius més pues bueno, pues informen a la gent, perquè al final tot això és informar, de dir, mireu, voteu així perquè ho hem proposat, és bo per a tot, per tant, pues està molt bé, o sigui que obri la participació a molta més gent. I el fet ixe de que les associacions de veïns eren les que més participaven, per això vam decidir que no es feren les pròpies seus de lo que són els grups veïnals, aunque està claríssim de que és un col·lectiu molt actiu i nosaltres pues, sempre agraïm la seva participació i per supost que són indispensables, no? I ells així ho van entendre. De fet, molts dels que estaven en el grup de treball de l'any passat són precisament membres d'associacions veïns i estaven totalment d'acord, perquè creen que n'hi ha que obrir-ho, no n'hi ha que posar etiquetes a res i que la gent es senta còmoda i que es senta que, bueno, pues això, que la seva participació compta tant com la de qualsevol altre.
Doncs seguirem amb atenció a aquest procés per veure finalment com es produeix, quan es produeix també la votació per tal de triar exactament els projectes que van repartir-se aquests 400.000 euros habilitats per l'Ajuntament d'Alcoi al pressupost de 2015 perquè siguin els ciutadans els que assignen les diferents partides. Roderic Ortiz, tècnic de participació, Estefania Blanes, regidora, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Tiempo de bolsa de trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Se ofrece chico para trabajar en la obra, en jardinería, fábricas de plástico con experiencia o para cualquier oferta laboral. Teléfono 685 38 53 12.
Se ofrece chico nativo italiano para dar clases y también para cuidar personas mayores. Teléfono de contacto 672 28 60 22. Robert. Se ofrece chico para trabajar como camarero, con certificado de profesionalidad, repartidor o para cualquier oferta laboral. Teléfono de contacto 686 58 48 61.
Hoy por hoy Alcoy, servicios informativos.
1:28 PM, la justicia ha rechazado la devolución del aval que el Grupo Generala reclama al Ayuntamiento de Ibi. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Alicante ha desestimado el recurso del Grupo Generala contra el decreto del Ayuntamiento de Ibi que denegaba la devolución del aval depositado por la urbanización del sector del Alamí. El aval asciende a 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento denegó esa devolución en diciembre de 2012. El Gobierno entiende que, aparte de que los propietarios afectados ya han pagado las cargas de urbanización, ni están acabadas las obras ni se han ejecutado las mejoras previstas. Los argumentos del Ayuntamiento están avalados ahora con esta sentencia judicial. No abandonamos ni IBI ni el urbanismo porque el municipio libera de presión a la zona de Santa Lucía. El Ayuntamiento promueve una modificación del plan general para derivar al casco antiguo la construcción de viviendas que estaba prevista en las inmediaciones del paraje. Tras la anulación del convenio urbanístico para desarrollar el entorno del Cerro de Santa Lucía, declarado bien de interés cultural, el gobierno local de IBI da un paso más y pretende dejar sin efecto la edificabilidad prevista en el plan general para esa zona. La intención, según explica la concejal de urbanismo, Amparo Pina, es trasladar esa edificabilidad a espacios del casco antiguo que no pueden desarrollarse con el uso para el que estaban definidos en el plan general, como por ejemplo viales o equipamientos.
Le hemos devuelto la edificabilidad a muchas zonas del casco antiguo que sabemos que la requieren en base al convenio expropiatorio este que se firmó teniendo como objeto el Cerro de Santa Lucía.
El fiscal pide 9 años de prisión para un vecino de Castalla acusado de agresión sexual y lesiones. Será juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial de Alicante. Además, la fiscalía pide 8 años de cárcel para otro hombre, en este caso de Viar, que dejó ciego de un ojo a su víctima en una agresión. Lucía Gadea.
Los hechos que se juzgan este miércoles en la sección décima de la Audiencia de Alicante ocurrieron en Castalla en 2013. El acusado había ido con un amigo a cenar a casa del matrimonio, donde se quedó a dormir. En un momento en el que el esposo de la víctima se había levantado para ir al baño, entró en la habitación del matrimonio y se metió en la cama donde intentó forzar a la mujer. La víctima consiguió deshacerse de él golpeándole con una linterna. Cuando le contó lo ocurrido a su esposo, este se enfrentó con el presunto agresor, quien se abalanzó contra él y le arrancó parte de un dedo de un mordisco. El juicio está previsto para este miércoles 17 de diciembre a las 9:30 horas y el Ministerio Fiscal pide una pena de 9 años de cárcel por intentar abusar sexualmente de la mujer y por lesionar al marido. La sección segunda acoge además este martes el juicio a un hombre acusado de agredir al novio de su expareja con el que discutió en una discoteca de Viar. Los hechos ocurrieron en 2010. El acusado golpeó a la víctima en la cara con un vaso. Como consecuencia de la agresión, la víctima perdió la visión de un ojo. El fiscal pidió 8 años de cárcel por un delito de lesiones.
O'Neill acoge la colección itinerante de Eusebio Sempere del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Lucía Gadea.
La obra del hijo ilustre de O'Neill, Eusebio Sempere, y que se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el MACA, regresa estas Navidades a su localidad original. El Ayuntamiento de O'Neill ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Alicante que posibilita el traslado de esta colección al Museo Eusebio Sempere de O'Neill. El alcalde de la localidad, José Ramón Francés, explica que esta nueva oferta refuerza las colecciones que pueden visitarse en O'Neill.
Porque precisamente en el Palau del Marqués de Dosaujos està junt al costat uno de l'altre el Museu de la Festa i el Museu de l'Ambaixador i precisament al costat el Museu d'Eusebio Sempere. I ara pues, tindrem quatre museus.
Les obres d'Eusebio Sempere han nutrido el MACA des de su apertura en 2013.
1:31 PM, vamos con el deporte. Ismael Mayor, buenas tardes.
¿Qué tal, Quique? Buenas tardes.
Comenzamos con la tercera división para saber cómo ha quedado la clasificación tras una jornada en la que el muro descansaba.
Sí, ahí hay 21 equipos y por tanto una le tiene que tocar, le tocó esta y estábamos pendientes de los resultados. No han acompañado porque el equipo de Pepe Roca, a pesar de que se queda a 4 puntos del playoff, que era el peor de los casos, ha bajado a la 10ª plaza. Hace dos semanas...
Ves la clasificación y te asustas, después ya ves la puntuación y no es para tanto.
Exactamente, hace dos semanas estamos hablando de que el muro era, pues prácticamente estaba entre los 4 primeros. Bueno, pues ha bajado a la 10ª plaza, pero a 4 puntos del playoff de ascenso.
Bueno, pues esto en tercera división. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en preferente.
Pues prácticamente lo que contamos últimamente. El Contestano en caída libre, 1-2 perdió ante el Gandía y eso que tuvo un penalti prácticamente al final del partido para poder empatar, lo falló y al final perdió 1-2 ante el Gandía. Se queda 14º y ojo que se queda a 2 puntos por encima del descenso y a 1 solo de la promoción de descenso. Así que cuidado que el equipo de Javier Montaba empieza a entrar el miedo en el cuerpo. El que no falla,
el
que
Rayo
va a ser
firme, ¿no?
Evidentemente, sabía que uno iba a preguntar. 3-0 le ganó al Villena y ojo porque ya se pone a 5 puntos por encima del segundo y a 12 del cuarto. Al final,
un colchón brutal.
Claro, da igual quedar primero que tercero. El playoff lo juegan, evidentemente, si juegas líder, mejor. Bueno, pues el líder en solitario, el Rayo Ibense. En preferente, el Muro B...
Primera, perdón.
2-1 ganó el Muro B ante la Llorense y el Atzeneta perdió 3-1 en Carcaixent. El Atzeneta es el líder, pero empatado a puntos con el segundo, tercero y cuarto. Así que imagínate lo apretada que está la clasificación por goles. El Atzeneta es el líder y el Muro B es el colista.
¿En segunda?
En segunda regional, el Beniarrés le ganó 2-1 al Ayelo, el Bocairén y el Albaidén se empataron a 2 y el Cocentaina perdió 5-0 en Genovés. Aquí el mejor clasificado es el Bocairén, 7º, el Albaidense 9º, Beniarrés 11º y el Cocentaina es último.
¿Y en el grupo de la zona de la falla?
Pues donde también juega el Esides, que por cierto empató ante el Castillo B, el O'Neill y el Novelda empataron a 1, el Villena B le ganó 1-0 al Ibi Racing, la Peña Madridista de Ibi le ganó 3-2 al Petrelense B y el Castalla empató a 1 ante el Agost. El mejor clasificado es el O'Neill. Después tenemos la Peña Madridista 7º, el Ibi Racing 9º, el Castalla 12º y el Esides Carmanchel, que está aquí, es 3º.
Bueno, ¿y en fútbol sala?
En fútbol sala, el Castalla, que es el 2º clasificado, empató a 5 ante el Alfaz del Pi. El Jefaki de Cocentaina le metió 4-8 al Horadada y el Ibense perdió en casa 4-5 ante el Calpe. El Castalla es 2º, el Ibense es 6º y el Jefaki 11º. Aquí también juega la Unión Alcoyana de fútbol sala, que perdió 2-3 ante el Orihuela.
Bueno, pues el próximo viernes regresamos con la agenda, con el calendario de partidos para el próximo fin de semana.
Que será prácticamente el último antes del parón navideño.
Ismael Mayor, muchísimas gracias.
Adiós.
1:35 PM, siguen en sintonía de la radio, siguen en sintonía de Radio Alcoy.
Nota necrológica.
Ha fallecido a los 70 años don Esteban Gómez González. La capilla ardiente estará instalada entre las 5 de la tarde y las 10 de esta noche en la sala número 3 del Tanatorio de Alcoy, en la calle de San Vicente número 14.
Descanse en paz.
El año pasado mi cuñada, que es muy lista, me dijo: yo compro el marisco, que sí, verás qué cigalas, qué gambas. Y la única gamba es la que metió ella y el percebe de mi hermano. Así que este año no me pasa. Me voy a Ártico Congelados. Seguro que sorprendo a mis invitados estas Navidades. Ártico Congelados dispone de un extenso surtido en aperitivos, pescados y mariscos de gran calidad al mejor precio. Sí, sí, Ártico es la mayor tienda de congelados de la comarca. Ártico Congelados, en la Avenida de la Hispanidad número 49 de Alcoy.
¿Qué chimenea necesitas? En Chimeneas Mediterránea te ofrecemos el mejor sistema de calefacción a tu medida. Consume solo lo que necesites, con un ahorro de hasta el 80%. Y como oferta de invierno, estufa pellet de alta eficiencia energética por tan solo 990 euros, IVA incluido. Antes 1.327 más IVA. Y pellet saco de 15 kilos, 3,85 euros. Probablemente el mejor pellet de España calidad-precio. ¿Te gusta? La tienes en Chimeneas Mediterránea. Autovía Alcoy Muro, partida La Plana 187, Muro. Online chimeneasmediterránea.com. Atención, solo hasta fin de mes, oferta estrella. Caldera de alta eficiencia energética con certificado de rendimiento del 90% de 24,6 kilovatios. Su precio real es de 4.250. Ahora por tan solo 2.300 euros más IVA.
Todo el mundo recuerda los buenos regalos, pero nadie olvida los malos. Por eso, en el Centro Comercial Alzamora lo hemos preparado todo para que puedas encontrar el regalo perfecto. Por ejemplo, abrimos todas nuestras tiendas los domingos de diciembre y el 4 de enero. Y además, el Paje Real visitará nuestro centro del 26 de diciembre al 5 de enero para que los más pequeños les puedan entregar sus cartas con sus deseos. Entra en nuestra página web alzamora.es y allí descubrirás todo lo que hemos preparado para que esta Navidad sea la más especial. Alzamora, de todo para todos.
A la hora de comer o cenar, piensa en...
En la zona ensanche, Tasca Sonora. En la zona centro, Salones Mirador del Sink. Sidrería Leioa. Hostal Savoy y Hacienda Ibérica. En carretera 340 junto cruce Benifallim, restaurante Venta San Jordi. En carretera El Salgars 7 y 9, restaurante Flor de Lis. En Muro, restaurante La Plana, restaurante Central Palace. Cafetería Restaurante Club de Tenis de Muro, La Quebrantá, sin número, Muro de Alcoy. En Cocentaina, Tapería Bocatería de Cine, en Centro Comercial El Altet. Restaurante La Masía de Gormach, en Complejo Comercial Gormach. Restaurante Las Dalias, en Autovía Alcoy Cocentaina.
Lo mejor en salazones, jamones y quesos para esta Navidad lo encontrarás en Ultramarinos Adrián, en el Mercat de Sant Roc. No dejes de probar nuestro producto estrella y más tradicional alcoyano, Pericana de Capellà, así como nuestra gran innovación, Capellà Torrat. Ultramarinos Adrián, desde el Mercat de Sant Roc, te desea ¡Feliz Navidad!
Estas Navidades en Joyería Sancho le atenderemos como usted se merece. Un servicio personal y profesional, donde podrá elegir sus joyas y sus regalos de entre miles y miles de artículos de nueva temporada, especialmente seleccionados para nuestros clientes. En Joyería Sancho encontrará el mayor surtido al mejor precio. Joyería Sancho, seriedad y profesionalidad. Joyería Sancho les desea ¡Feliz Navidad! Y recuerde, los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.
El jueves llega la Navidad al nostre ciutat. Tot el nostre Nadal en un suplemento especial de 76 páginas del nostre ciutat. Tiri City, los bomberos que estarán de guardia en Nochebuena, hasta la felicitación de Jordi Sellés a todos los protagonistas del Nadal Alcoyà. Y como regalo, el superpóster de gala Calendario 2015, con las chicas del Alcoyano femenino. Llévese a casa, con el nostre ciutat, tot el nostre Nadal, por solo 3 euros, a partir de este próximo jueves. Porque creemos en lo nuestro.